Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El Papa acaba de fer un enviament de 10.000 medicaments per als afectats pel terratrèmol de Turquia i Síria del 6 de febrer passat. Sovint parlem del pontífex a partir de missatges que ofereix de paraula, i són necessaris, certament. Avui, però, aquest és el millor missatge que ens pot donar, perquè, com sabem prou bé, predicar de paraula és una acció que necessita anar acompanyada de l'exemple. I el Sant Pare ens dona precisament un bon exemple de coherència a l'hora de posar la persona, i especialment la més necessitada, en el centre. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans del sumari, amb altres temes d'aquest dimarts, 28 de març, memòria de Sant Càstor, i també aniversari del naixement de Santa Teresa de Jesús, donem un petit cop d'ull, com cada dia, a l'actualitat general, amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs l'actualitat d'aquesta tarda passa perquè l'exdiputada Clara Ponsatí, que ha tornat a Catalunya uns 5 anys i mig després que marxés a Bèlgica, el seu retorn ha explicat que ha estat motivat perquè ja no s'enfronta a penes de presó després que amb la reforma al Codi Penal només sigui acusada per desobediència i no pel delicte de sedició.
Té clar que la intensitat de la persecució personalitzada, en el meu cas, ha disminuït, però, en canvi, la intensitat de la persecució personalitzada contra el president Puigdemont, el conseller Comín i el conseller Puig és tan intensa com el primer dia. Jo, en part, torno aquí per visibilitzar més intensament el seu combat, també.
Ponsatí ho ha dit aquesta tarda, la seva arribada, en cas que sigui citada a declarar per part del jutge Llarena. Ponsatí ha apuntat que no es presentarà als jutjats perquè no en reconeix l'autoritat. Tot i això, és conscient que hi ha risc perquè pugui ser jutjada al pas de tornar a Catalunya. Ha explicat que ho va decidir just després de conèixer que Llarena ja no l'acusava de sedició i havia compartit amb el seu cercle més proper. Ponsatí no serà tampoc demà a les portes del TCJ fent costat a la consellera Meritxell Serret, que és jutjada per l'1 d'octubre i assegura que s'hi ha escollit avui per venir senzillament perquè li anava bé. El seu pla de futur, tot i haver tornat, és mantenir la seva feina d'eurodiputada a Bèlgica, un fet que ha portat a les primeres reaccions. L'Assemblea Nacional Catalana ha celebrat el camí, diuen, que ha emprès l'exconsellera Clara Ponsatí en aquest retorn a Catalunya. També la secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha celebrat aquest retorn amb una piulada al seu compte de Twitter, on posa "ben tornada a casa, sempre en la defensa els drets i les llibertats per tothom", una reacció molt similar a la que ha tingut l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, que ha posat "benvinguda a casa teva, al teu país, al teu costat, consellera".
Gràcies, Carla. També us explicarem que dins del mes de març dedicat a la família i la vida, la província eclesiàstica de Barcelona, un cicle de conferències titulat "Apostant per la vida" a la Basílica de la Mercè de Barcelona tractarà avui sobre l'eutanàsia en la seva darrera sessió, amb el metge i sacerdot Xavier Sobrevia, que ha explicat a Ràdio Estel la importància de les jornades per la vida per formar les persones en la defensa d'un gran valor amenaçat de manera especial en les seves etapes més vulnerables. I el concert de Setmana Santa a Montserrat, que se celebrarà aquest diumenge de Rams, a la Basílica de Santa Maria, a partir de les 9 de la nit, és notícia, estarà protagonitzat per la Coral Sant Jordi i interpretarà la petita missa solemne de Rossini. Després del bloc informatiu, a l'entrevista avui ens visitaran el director de cinema Pablo Moreno, que acaba de dirigir la pel·lícula La Sirvienta, i l'actriu protagonista d'aquest film, Cristina del Valle, que representa el paper de la fundadora de les religioses de Maria Immaculada, la santa Vicenta Maria López Vicuña. La història d'aquesta dona exemplar d'ara fa 200 anys, protagonista als cinemes. Es pot veure aquest film al Cinema Sarrià de Barcelona fins al 5 d'abril, com a mínim. I avui, com cada dimarts, tenim la secció Temps de Diàleg, amb protagonisme per als musulmans que viuen des de la setmana passada el mes del Ramadà. Ens acompanyaran Mohamed Gadouni Moravet, president de la Unió Catalana d'Entitats Islàmiques de Catalunya, i també l'experta en islam i en diàleg interreligiós i periodista Aroa Ortega. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions al David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas i el Josep Àngel Colomés a la redacció i la veu, i la Maria José Mendoza al capdavant de les xarxes socials. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
Com us dèiem, el Papa ha enviat 10.000 medicaments a Turquia per a les víctimes del terratrèmol. Les medicines que han arribat a bord d'avions a Turquia entre ahir i avui aniran destinades a la població turca afectada pel sisme violent del 6 de febrer, que ha deixat en total fins ara més de 50.000 morts. L'Almoineria Apostòlica, per mandat de Francesc, ha pres mesures per enviar aquest material en col·laboració amb l'ambaixada de Turquia davant de la Santa Seu. Els 10.000 medicaments han estat adquirits seguint les instruccions d'aquesta ambaixada, després que la Santa Seu ja estigui al corrent de la situació del país. Per la seva banda, Síria, devastada pel terratrèmol i la guerra amb 15 milions de persones amb problemes, ja ha rebut en el passat ajuda econòmica del Papa gràcies a la Nunciatura Apostòlica, que utilitza després aquest material per socórrer la població.
El cardenal Konrad Krajewski, el moiner del Papa, ha subratllat que s'envia ajuda a través d'avions turcs, prestant molta atenció a l'altura dels palets i del pes gràcies a l'ajuda de voluntaris. Després del terratrèmol, que va desplaçar gairebé 2 milions de persones a Turquia, l'almoineria s'havia mobilitzat no només per enviar medicaments, sinó sobretot conserves com arròs i tonyina, samarretes tèrmiques, bolquers i molts altres materials resistents a les inclemències del temps.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Canviem de qüestió. El cicle de conferències titulat Apostant per la vida viu aquest vespre a 8:15 a la Basílica de la Mercè de Barcelona la seva darrera sessió dins del mes de març dedicat a la família i la vida en l'àmbit de la província eclesiàstica de Barcelona. En una entrevista a Ràdio Estel, el sacerdot i metge Xavier Sobrevia, conferenciant avui, ha explicat la importància de les jornades per la vida per formar les persones en la defensa d'aquest gran valor amenaçat de manera especial en les seves etapes més vulnerables.
Estem al voltant de la Jornada per la Vida, que és el 25 de març, el dia de l'Encarnació, que vam celebrar el dissabte passat. Amb aquest motiu, doncs, l'Església especialment celebra la Jornada per la Vida, amb molts aspectes que fan referència a aquest tema. En els llibres, la seva nota, parlen, doncs, de l'inici de la vida, de la situació dels migrants i refugiats, també dels malalts mentals, també dels ancians, també de l'etapa final de la vida. Lamentablement, estem en aquest moment de lleis que s'estan aprovant molt en contra de la vida i, en concret, doncs, afavorir encara més el cas de l'avortament a Espanya i a l'Àsia, i per això hem creat aquests dos temes, donar a conèixer més la trista realitat que hi ha d'aquestes coses i sensibilitzar la gent.
Xavier Sobrevia també ha remarcat com les lleis actuals i en concret la resolució recent del Tribunal Constitucional sobre l'eutanàsia aposten de forma clara, segons ell, per una cultura de la mort.
Era greu, però amb aquesta resolució, que encara no sabem la sentència sencera, però que no és que digui que hi cap dintre la Constitució, sinó que ve a dir que és una obligació constitucional el que es pugui practicar i provocar la mort d'un pacient. No? Realment hem d'esperar que es digui la sentència sencera, però sí que és un canvi de l'esquema total, no només diria cristià, sinó en el món, no? Diguem-ne, de que es pugui causar la mort. No? I en aquest sentit, la importància de tota la medicina i de tota la pràctica una mica d'humanitat, doncs, d'atendre i estar cuidant els malalts.
Davant els atacs contra la vida, Xavier Sobrevia ha fet una valoració positiva de la tasca que es fa en favor d'aquest gran valor, però ha demanat un compromís més gran i de més persones en favor d'una autèntica promoció de la cultura de la vida.
ha sigut molt positiu, molt interessant, una que hi hagi sinergies, en certa manera, potenciar coses que ja es fan i que realment doncs, puguin ja arribar a més persones i que realment doncs, això, això, motiu d'aquestes dates i jornades, doncs, prenguem més consciència d'això, crec que seria bo també una crida a que hi hagi persones que puguin també dedicar temps i doncs, ser activistes o facin voluntariat en favor de la vida, i això penso que seria molt interessant també difondre-ho, sigui en qualsevol d'aquestes entitats que ajuden les dones embarassades o bé també a altres grups que intenten doncs, ajudar a la vida i a que realment doncs, es cuidi els pacients i els ancians.
Xavier Sobrevia oferirà avui a 7:45 del vespre a la Basílica de la Mercè de Barcelona l'última conferència del cicle sota el títol L'eutanàsia és una mort digna. Serà la segona d'aquest metge i sacerdot després que la primera va ser la setmana passada amb el títol L'avortament, alliberament o sofriment. D'altra banda, el concert de Setmana Santa es farà aquest diumenge de Rams, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat a partir de les 9 de la nit. Protagonitzat per la Coral Sant Jordi, interpretarà la petita missa solemne de Rossini. Sota la direcció d'Oriol Castanyer acompanyaran la Coral Sant Jordi la soprano Rita Moraes, la mezzosoprano Tanit Bono, el tenor Oriol Guimarà i el baix Pau Armengol, amb Gregori Ferrer al piano i Álvaro Metzger al harmònium. Aquest concert es podrà seguir a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, és obert, segons l'aforament màxim, i a partir de 10:45 es podrà veure per les televisions de la xarxa de comunicació local.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Tres minuts i mig i serà 6:45. Manel Ametller, rector de Matadepera entre el 1973 i el 2003, va morir diumenge als 95 anys, segons ha informat en les últimes hores el consistori d'aquesta localitat del Vallès Occidental que pertany al Bisbat de Terrassa. Ametller va néixer a Barcelona, va estudiar llatí i filosofia a la capital catalana i el 1950 es va llicenciar en teologia per la Pontifícia de Salamanca. Es va ordenar a prevere el 1952 durant el Congrés Eucarístic Internacional a Montjuïc. A banda de la seva tasca pastoral, Manel Ametller va dedicar-se a la docència com a professor de religió, filosofia i grec a les escoles Pia i Vedruna. Conegut a Matadepera per la seva implicació en la vida del poble, el sacerdot va col·laborar activament amb l'agrupament Escolta i Guia Abat Escarrer i fins i tot se li va dedicar un gegantó. També va escriure articles per als diaris de Terrassa, per al diari de Terrassa, i va publicar diversos llibres.
Rectors salesians i membres dels consells parroquials de parròquies de tot Espanya s'han reunit als salesians Godelleta, a València, per participar en unes trobades formatives per reflexionar sobre el primer anunci. En la trobada també han abordat altres temes d'actualitat, com l'evangelització i la comunicació a les parròquies salesianes, els centres juvenils i la seva relació amb les parròquies, així com altres temes d'organització i programació del que queda de curs.
Fins aquí el resum informatiu. Una petita pausa. De seguida parlem amb el director de cinema Pablo Moreno i amb l'actriu Cristina del Valle de la pel·lícula La Sirvienta.
Ràdio Estel.
A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? Rafa Sanahuja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Des
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
La Sirvienta és el títol d'una nova pel·lícula que es va estrenar divendres passat, el dia 24, als cinemes espanyols, i que explica una apassionant història lligada a la vida de Santa Vicenta Maria López Vicuña, la fundadora de les religioses de Maria Immaculada, també conegudes com les monges del servei domèstic. El film se centra en Lera, la treballadora del servei domèstic que és acusada d'un delicte de robatori. Al calabós de les dependències d'una caserna de la Guàrdia Civil coneix Mijaela i Júlia, dues prostitutes amb què comparteix la història que la va salvar, que li va salvar la vida. És la història de Vicenta Maria López Vicuña, que des de fa més de 150 anys porta dedicant-se, a través de la seva obra, a la promoció de les dones que ja des de la seva època sortien dels seus pobles per treballar-se un futur millor, precisament en el servei domèstic de les grans ciutats. Ens acompanyen el director d'aquesta pel·lícula, Pablo Moreno. Bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes.
Moltes gràcies. I Cristina del Valle, que és l'actriu del paper protagonista de Vicenta Maria. Bona tarda, també.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Bé, què mensaje... Els faig la pregunta a tots dos. Què mensaje transmite la pel·lícula a partir de la vida de esta mujer luchadora, ¿no?, de hace casi 200 años, Vicenta María López Vicuña? Cristina, ¿quiere empezar usted? Adelante, como quieran.
Bueno, a ver, es una película que tiene muchísimos valores. Si tendría que quedarme con uno, me quedaría con la vocación, ¿no? Sobre todo por... todo. Vicenta María tenía un proyecto en la vida y lo llevó a cabo hasta el final, luchando, trabajando duro, con perseverancia, con constancia. Y creo que es un mensaje que con los tiempos que corren me parece una maravilla recalcarlo.
Y además ahora que se habla de la dignidad de la mujer y de la igualdad y del feminismo.
Eso es. En cuanto me llegó el guión, bueno, antes de llegarme el guión, cuando Pablo me dijo que iba a ser yo quien iba a dar vida a Vicenta María, lo primero que hice fue ponerme a investigar, a leer mucho. Pablo me pasó mucha información, muchas biografías. Y lo primero que pensé fue, wow, es una mujer adelantadísima a su época.
Pablo, sobre aquesta mateixa pregunta, ¿quin missatge transmet la pel·lícula?
Bueno, yo creo que transmite un mensaje muy interesante sobre todo ese trabajo que se ha realizado durante muchísimo tiempo. Mujeres anónimas, muchas veces pensamos, ¿no?, la Iglesia parece muy patriarcal, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, pues la parte más vinculada a la parte alta, ¿no? Lo visible. Uh-huh. Pero yo muchas veces digo, la Iglesia tiene rostro de mujer y en este caso es gracias a toda esa gente, todas esas grandes mujeres que desde hace muchos siglos vienen trabajando en distintas obras sociales y han conseguido, pues... cambiar la faz del mundo, ¿no? Y en este caso, pues, es una película que habla de la esperanza. Y la posibilidad de poder ser mejor, ¿no? Yo creo que, aparte de lo que ha dicho nuestra compañera Cristina de todo el tema de la vocación, yo creo que esta película habla de las posibilidades de transformación que tienes, ¿no?, en tu vida. Es decir, que muchas veces hay gente que se encuentra en situaciones complicadas y puede encontrar pues esa redención, ¿no?, o esas mejores oportunidades gracias al trabajo de estas mujeres.
Uh-huh. I Cristina, com ha viscut vostè el paper protagonista de la pel·lícula, posant-se en el lloc d'aquesta dona lluitadora i exemplar?
Bueno, Pablo y yo ya nos conocíamos, que habíamos trabajado juntos, y es verdad que el personaje es navarro y yo soy vasca. Entonces sí que Pablo estaba buscando una actriz, por lo menos el acento, que fuese un poco del norte, ¿no?
Es un buen detalle.
Sí. Y luego que físicamente, pues sí que nos damos un aire.
Ah, molt bé, molt bé. Habría que contrastar las fotos y además supongo que se habrá vestido usted de la época, ¿no?
Sí, el vestuario es maravilloso de Nacho. Es que han hecho un trabajo espectacular. Han recreado dos vestidos que lleva Vicenta pequeña y Vicenta adulta, de cuadros y fotos que hay. Y han sacado el patrón y lo han calcado. Eso.
Porque usted ha participado, nos decía ahora antes de empezar la entrevista, en otras películas de contenido religioso de este estilo, ¿no?
Sí, estuve con Pablo en Luz de Soledad. Ahí tenía un personaje pequeñito y luego en Fátima, el último misterio, sí.
Molt bé. Bé, Pablo, director de la película, ¿com va sorgir la possibilitat de fer aquest treball?
Bueno, pues es curioso porque la posibilidad surgió porque me llamaron desde Brasil, se pusieron en contacto conmigo unas religiosas de María Inmaculada, jovencísimas, y dijeron, oye, que nos gustaría hacer una película sobre nuestra fundadora, ¿estarías interesado? Y bueno, ¿quién es vuestra fundadora? Santa Vicenta María López Vicuña. Y digo, bueno, es que no sé ni quién es, no me suena. Y bueno, pues empecé a hablar con ellas, me dieron literalmente 50 kilos de documentación. Me he leído 30 aproximadamente.
Bueno, ya es suficiente,
ya es suficiente,
¿no?
Sí, joder, muchísimo, porque tiene una vida muy extensa. Y a partir de ahí, pues comenzamos a encontrarnos con Vicenta María López Vicuña, ¿no? Y dijimos, joder, esta mujer tiene una vida increíble, o sea, con las características de su obra, que eran la de formar, promover y emancipar a la mujer, pero claro, nos parece un mensaje muy moderno, pero esto es desde el siglo XIX,
sí.
Donde una mujer no tenía ni voz ni voto y estaba sometida a su padre, a su marido, al familiar de turno, y de repente que alguien decida ayudar a las sirvientas con una obra totalmente independiente, porque las sirvientas estaban muy mal visto, todo lo que tenía que ver con el servicio doméstico, ¿no? Uh-huh. Y esta chica de muy buena familia, ligada al mundo de los abogados y demás, de repente decide dejarlo todo por ayudar a estas que vienen a las ciudades, encontrarlas ellas antes de que las encuentren la gente que está en la trata de blancas o la prostitución, para enseñarlas a leer, a sumar, y para que puedan ganarse la vida honradamente y puedan prosperar.
Vicenta María López Vicuña té una història doncs impressionant, com ara ens estan explicant el director de la pel·lícula La Sirvienta, Pablo Moreno, i l'actriu protagonista, Cristina del Valle. Bé, ja ens ha explicat Cristina del Valle una mica com va ser la proposta, no?, de fer aquest paper, con el acento navarro-vasco parecido e incluso el parecido físico. ¿Cómo es un poco más al detalle la historia que hemos presentado antes, no? Es decir, l'era una treballadora del servei domèstic acusada d'un delicte de robar i coneix dues prostitutes i explica que va tenir un canvi a la seva vida, no?
Sí, al final lo que Vicenta María hizo en el siglo XIX, ¿no? Ayudar a otras mujeres a que tuviesen una dignidad.
Y es el caso de Lera, para
sí,
situar,
claro,
un poco mejor
es
la
que
película.
Ahí va. Al final es que los problemas que había hace dos siglos siguen estando. Parece mentira, pero siguen estando. Entonces,
sí, sí, y estaban
hay que
entonces
seguir trabajando. Estaban entonces, siguen estando y hay que seguir trabajando. Y ojalá hubiese más Vicentas Marías, porque necesitamos mujeres y hombres que trabajemos todos juntos para cambiar, ¿no? Para...
Sí, quizás hoy, Cristina, no tenemos la misma problemática de hace 200 años,
sí.
Las sirvientas mal vistas, etcétera, pero sí que tenemos otros problemas muy parecidos, ¿no? De exclusión, de situación de periferias, de marginalidad, y aquí, pues, necesitamos una Vicenta María,
sí,
o muchas.
Sí, muchas, yo creo que muchas.
Sí, sí. ¿Qué nos puede decir? A lo mejor Pablo Moreno puede contestar esta película ahora, al momento presente.
Sí, bueno, es que los procesos migratorios, por ejemplo, hablando solo de los procesos migratorios, porque la historia de Santa Vicenta María se centra en el siglo XIX, en los procesos migratorios internos. Es decir, aquí en Barcelona, por ejemplo, mucha gente llegó de los pueblos de alrededor a trabajar en la capital para ganar dinero para mandar a las familias, Madrid o las grandes capitales de España. ¿Qué ocurre ahora? Pues que nuestro mundo está globalizado y ahora ya no solo llega la gente del interior de nuestro país o de nuestras regiones, llegan de muchos otros países, ¿no? Y en este caso, investigando, nos dimos cuenta que yo siempre pensé, o pensamos muchas veces, no, la gente que trabaja en el servicio doméstico viene de Latinoamérica o de África, pero no es cierto. O sea, el mayor movimiento migratorio lo recibimos de Europa del Este. Y las chicas que lleguen, que vienen buscando una oportunidad para emanciparse, vienen con una altísima cualificación. O sea, hay gente que viene con doctorados. Entonces salen de situaciones a veces muy complicadas, de violencia o de situaciones de desamparo social, y vienen para buscar oportunidades para poder ayudar a sus familias, que es algo perfectamente legítimo.
Sí, sí, muchas veces es cuidar a una persona mayor,
correcto,
o ayudar,
correcto,
en una casa.
O una hermanita pequeña, que es el caso de nuestra película, ¿no?
Uh-huh.
Y hacen viajes tremendos hasta conseguir llegar aquí, y cuando llegan aquí es el problema. Porque muchas veces están en situación de irregularidad. Y entonces, en este caso, nuestras religiosas lo que hacen es atienden a las chicas, buscan la manera de regularizar su situación, las ayudan con el idioma, y luego ayudan a que ellas puedan trabajar. Uh-huh. En este caso, en el servicio doméstico o en las labores del hogar, o cuidando a los niños de determinadas familias, porque tienen una bolsa de trabajo grandísima y mucha gente les pide profesionales para estos trabajos, y cuando consiguen ganar el dinero suficiente o consiguen homologar sus títulos, las animan a que den el siguiente paso.
Per cert, que les religioses de Maria Immaculada, amb un col·legi aquí a Barcelona, a l'Eixample, estaran contentíssimes. Em sembla que han pogut dinar amb elles i tot.
Sí, estan muy contentas, la verdad. Y nosotros, con haber descubierto esta historia, porque nos parece que es maravillosa y muy... Y además ellas tienen que dar a conocer su carisma, porque a veces desde Iglesia muchas veces decimos, bueno, que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, ¿no? Pero yo creo que vivimos unos tiempos en los que hay que dar a conocer, sobre todo porque tenemos que mantener un diálogo abierto con la sociedad civil, y tiene que haber una relación fe-cultura, fe-mundo civil, fe-mundo laboral, y yo creo que cada vez se van conquistando más terrenos y se produce un diálogo más fluido.
Uh-huh. ¿Alguna cosa para añadir en esta línea, Cristina?
No.
De acuerdo con esta apertura. És el Concili Vaticà II, en definitiva.
Correcto.
No? L'obertura de l'Església al món. Bé, i encara una última o dues últimes qüestions molt breus. L'exhibició de la pel·lícula en sala a Espanya em sembla que està sent molt exitosa. Aquesta mateixa setmana s'ha arribat a la llista de les 10 pel·lícules més vistes, la novena concretament, oi?
Sí, estamos muy contentos, ¿verdad? Todo el equipo, toda la congregación y deseando que llegue a más público, porque mira, de verdad, hemos hecho la película con un cariño y una pasión que yo creo que merece ser
vista y
que la disfruten.
Gozada, disfrutada.
Eso es.
La película es pot veure a Barcelona al cinema Sarrià fins al 5 d'abril, no?
Eso es.
Sí, sí, y a los pases al matí, no sé si recordaba la hora.
Creo que hay un pase a las 11, creo que es, otro a las 4 y media y otro a las 7 y media.
Doncs, en tot cas, buscar el títol de la pel·lícula, La Sirvienta, Cinema Sarrià, Barcelona, allà es pot aconseguir trobar la manera de veure aquesta pel·lícula. Bé, i finalment, no?, què pot ensenyar aquesta pel·lícula? No tant potser pel seu missatge, però sí a la societat d'avui, a la societat actual. Què ens pot ensenyar aquesta pel·lícula, Cristina?
Pues a mí me gusta mucho el... No, yo hablo de, claro...
Sí, sí, del que vostè ha fet, ¿no?
Claro, yo interpreté a Vicenta María, entonces... sobre todo, mira, a los jóvenes, ¿no? Enseñarles que si quieren algo, que vayan hasta el final a por ello, que trabajen duro, que la vida no es fácil, que no es darle un botón y ya tengo todo. Hay que trabajar. Cuando quieres conseguir algo y te apasiona algo y sientes un deseo y tienes un proyecto, vete a por ello.
De seguida ens cansem, no? Això és impossible, jo no arribaré, no ho faré.
Eso es. Esperanza de que podemos cambiar el mundo.
Molt bé. ¿Alguna cosa més per acabar?
Sí, bueno, yo creo que empatía también, ¿no? Porque muchas veces vemos a la gente que trabaja en los servicios, servicios de limpieza de las calles o en el trabajo doméstico en una casa, ¿no? Y pensamos que a veces son trabajos de segunda categoría, ¿no? O nos da miedo o no queremos que venga gente de fuera, ¿no? Y yo creo que en este caso la empatía nos ayuda. Yo creo que hay una cosa que es que el conocimiento compromete. Yo creo que esta película lo que pretendemos ofrecer es ese conocimiento para que la gente se pueda comprometer con otras causas que a veces... Y el servicio es el trabajo más noble, ¿no? De servir. Es el que hizo nuestro Señor Jesucristo y en este caso, pues, nuestra sirvienta, nuestra gran sirvienta, que es Santa Vicenta María, que fue servidora de las sirvientas.
Clar, no és una pel·lícula de la biografia íntegra de Vicenta Maria, però sí que és una història que diu molt, no? No sé si vol afegir algun detall més de la pel·lícula.
Sí, no és una biografia ad hoc, en ese sentido, contamos la vida de Santa Vicenta María, sí, pero entrelazamos con una historia que no es una historia, vamos a ver, no tiene nombre y apellido, porque representa a cientos, miles de chicas que han estado trabajando. Hemos hecho una historia tipo, la historia de Lera, que además coincide con que sea ucraniana. La historia se escribió en el 2019, donde no pensábamos que iba a haber una pandemia y menos una guerra en Ucrania. Y bueno, pues hemos querido hacer esa historia para demostrar que bueno, pues que ellas siguen hoy día trabajando por el mundo.
Doncs enhorabona per aquesta pel·lícula, moltes felicitats. Pablo Moreno, director de cinema, ja ens explicarà si fa nous projectes de futur, no? Una
sí.
altra pel·lícula sobre alguna altra vida de sant o alguna història
sí,
o
clar.
Alguna devoció. I director, com dèiem, de la pel·lícula La Sirvienta, que està actualment en els cinemes, entre ells el cinema Sarrià de Barcelona. Gràcies també a Cristina del Valle, actriu protagonista d'aquesta pel·lícula que representa el paper de Vicenta María López Vicuña. Retrocedim 200 anys. Que vagi molt bé, enhorabona i gràcies. Fins una altra.
Moltes gràcies.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
Són 6:45, estem en directe en el nostre programa de les tardes sense distància. Abans de donar pas a la secció Temps de diàleg, tenim una informació important d'última hora. Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, és una actualització el que us explicàvem a les 6 en punt, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut l'eurodiputada Clara Ponsatí. Tan bon punt ha sortit de la roda de premsa pel seu retorn a Catalunya després de 5 anys i mig a Bèlgica. Ponsatí ha sortit envoltada de periodistes i ciutadans que li donaven suport, i a la plaça de la Catedral dos cotxes de vestits de paisà dels Mossos d'Esquadra l'han aturat i detingut. Allà hi tenim també la nostra companya Judit Caselles, que ho està seguint de prop. Judit, quina és la darrera actualització?
Hola, bona tarda. Doncs mireu, aquí ja no hi ha els dos cotxes de paisà perquè han marxat fa poca estona. Com comentaves, Carla, Ponsatí ha estat detinguda just a ben mig de la plaça de la Catedral. Dos cotxes de paisà se l'han emportat a mig de periodistes i càmeres que estaven seguint els fets. La detenció ha estat poca estona després que acabés de fer una roda de premsa al Col·legi de Periodistes per explicar per què havia tornat de Bèlgica 5 anys i mig després de l'1 d'octubre i afirmar que no tenia intenció de comparèixer davant de la justícia si era citada a declarar per part del jutge Llarena.
Moltes gràcies, Judit. Ara quedem pendents del que pot passar. Llarena, recordem, la pot reclamar en qualsevol moment i segons apunten diversos mitjans, encara no s'ha fet aquesta citació per part de la justícia espanyola, així que ho seguirem tot de molt a prop.
Gràcies, Carla.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
M'han canviat la reunió. Aquesta setmana hi vaig dijous.
I què faig amb l'escudella?
Ai, mare, fes-ne croquetes.
El teu dia a dia no és fàcil, així que t'intentem ajudar. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%. Compra a partir de l'1 d'abril per viatjar fins al 31 d'agost. Informa-te'n a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Descarrega't la nova app de Mossos d'Esquadra i podràs fer tràmits, informar-te o contactar amb els Mossos en un sol clic. La nova app incorpora un canal de contacte per violències masclistes que t'assessorarà de forma directa i immediata. També podràs consultar consells de seguretat en tots els àmbits sempre que ho necessitis. Vagis on vagis, siguis on siguis, els Mossos sempre a prop teu. Per a més informació, entra a mossos.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Si vols Ràdio Estel en safata de plata, els teus desitjos són ordres. Busca'ns per Android i iPhone com a Ràdio Estel Oficial i treu tot el suc a la nostra app. Programes a la carta, podcast, la ràdio en directe, la graella diària i molt més. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Temps de diàleg.
Passen 4 minuts de 6:45, el diàleg interreligiós i l'ecumenisme, protagonista sempre els dimarts a aquesta hora, avui amb un nom propi, el del Ramadà, un període de dejuni entre la comunitat musulmana que suposa un temps de recolliment, de més apropament a Déu i de purificació de l'ànima mitjançant l'autodisciplina i l'autosacrifici. Ara entrarem a analitzar el que és aquest mes per als musulmans, ja cada any més conegut per tota la societat catalana davant de la presència de creients d'aquesta confessió de manera creixent a la nostra societat i també perquè estem més acostumats a la diversitat religiosa. Saludem primer la periodista Aroa Ortega, membre de l'Associació Euroàrab i també de l'Associació UNESCO del Diàleg per al Diàleg Interreligiós. Aroa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, com definiries tu el Ramadà, quan t'ho diuen, des del punt de vista teu, no?, fenomenològic, analític, del que és l'islam?
Bueno, jo crec que la part teòrica la deies molt bé, sí, és un dejuni, la pràctica principal és això, però bueno, que hi ha un rerefons molt personal, molt també depenent del context en el que vius, ja és veritat que es va relacionant, no?, es va integrant molt depenent d'on vius, i crec que això ho fa una pràctica per això més coneguda, i bueno, és un esforç personal, de dejuni amb moltes coses.
Molt bé. I bé, de privacions, de vivència més intensa de la pròpia fe, la durada del Ramadà, que va començar en el cas d'aquest 2023, el dia 23, per tant dijous passat, i durarà fins al 21 d'abril, és d'un període entre 29 i 30 dies. El calendari islàmic es basa en el cicle lunar i el mes sagrat trenca aproximadament 10 dies cada any, és a dir, que va venint com 10 dies abans. Passa una mica una cosa semblant amb la Setmana Santa, tot i que en aquest cas uns dies és abans, després torna a ser més tard, depenent, en aquest cas, de la primera lluna plena de primavera. Segons la tradició, el Ramadà commemora la revelació dels primers versos de l'Alcorà per part d'Allah, el profeta Mahoma. I ens acompanya també, en aquest cas, des de la distància física, però sempre amb la mateixa proximitat, el president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, que es diu Mohamed Gaiduni Morabet, el president de l'UCIPCAT. Mohamed Gaiduni Morabet, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I bé, encantat, com sempre, una benedicció i una salutació a vostè i a tota la comunitat musulmana que viu al Ramadà. El Ramadà ja amb aquesta llum creixent, que això sempre és un hàndicap, oi?, per a la vivència d'aquesta pràctica.
Gràcies per la nostra part i també gràcies a tota la comunitat, les comunitats religioses que han fet rebre les felicitacions per aquest mes sagrat, el mes de Ramadà. I també aprofito per felicitar tota la comunitat musulmana catalana per l'arribada d'aquest mes sagrat.
Sí, és un mes sagrat en què hi ha una sèrie de privacions, ho hem dit abans, i el dejuni, concretament, començant pel dejuni de menjar, és sempre durant la llum del dia. És a dir, que hi ha possibilitat de menjar abans que surti el sol, matinant molt ara, cada vegada més, no? I al vespre, amb el que s'anomena l'iftar, no?, poder fer l'àpat fort. Com viu vostè i com viuen els musulmans el Ramadà, en general, un dia, en el dia a dia?
Pues, el mes de Ramadà és una tradició religiosa molt benvinguda per els membres de la comunitat religiosa, i podem confirmar que és l'única pràctica, no?, que tots, sense excepció, per la majoria dels musulmans opten per respectar i practicar aquesta pràctica religiosa, que forma un dels 5 pilars de la religió musulmana. Fixeu que quan parlem del mes de Ramadà, tenim a entendre que al llarg d'aquest mes els musulmans facin l'esforç de deixar de beure i menjar. I el mes de Ramadà és molt més que deixar aliments i pràctiques sexuals al llarg del dia, sinó és un mes de reflexió és un mes d'adoració al Creador, és un mes de cada un dels membres de la comunitat musulmana realitza un viatge amb dues dimensions. És un viatge cap dins de la persona. Un aprofita el practicant a treballar tots aquests valors que possiblement al llarg de l'any no podrà treballar i consolidar, però en aquest mes sí que és molt més fàcil consolidar i treballar aquests valors, sobretot estem parlant aquí d'una consolidació de l'aspecte espiritual, de l'autocontrol, de devoció cap a Déu, de la empatia, no? De la paciència i la paciència, no? Del sacrifici també de les persones.
Sí.
De l'empatia cap als necessitats. Tots aquests valors és un mes on els membres de la comunitat musulmana dediquen temps per forçar, reforçar i consolidar aquests valors.
Clar, per tant, no és només no menjar, no fumar, no tenir relacions sexuals o no tenir altres pràctiques supèrflues, sinó buidar-se interiorment, no? Buidar-se interiorment i d'alguna manera també purificar-se. Observaran els oients, i tu també, Aroa, segurament que aquí hi ha moltes semblances, no?, entre les pràctiques de la Quaresma dels cristians o altres creences que puguin tenir aquests períodes, no?, de restricció.
Sí, jo crec que sí, que té molt a veure. També és d'agraïment. Tenen una paraula que l'utilitzen molt en àrab, que en aquests dies s'escolta molt, que és l'ihsan, sinó que el Gadoni em corregeix en àrab, que vol dir agraïment, vol dir excel·lència, no? I això vol dir que portis l'excel·lència a les teves pràctiques durant aquests dies, no? A l'hora de compartir, en les relacions socials, a l'agraïment a la terra, als aliments que tenim. Vull dir, jo crec que sí que hi ha moltes similituds amb conceptes, no?, que coneixem de la Pasqua. I, de fet, hi ha alguna activitat aquí a Barcelona aquest any que com a coincideixen?
Exacte, al final del Ramadà coincidirà amb la Pasqua dels cristians i també amb alguna festa jueva important d'aquests dies.
Sí, també. Aleshores, aquest any, justament, hi ha un acte, el Raval, em sembla el 12 o 13...
que és un iftar a la nit, no?
Exacte.
Com un sopar.
Sí, ho han volgut compartir amb comunitats també cristianes. Aleshores, en faran una mica, doncs, una expressió en públic de què vol dir cadascuna, no? I podran anar qui vulgui, no? Conviden a tothom, és obert al públic, i jo crec que està força bé perquè és una manera d'apropar-ho des de dues tradicions que estan presents. I jo crec que això també fa que s'hagi consolidat molt aquesta pràctica, no?, del Ramadà aquí.
En el cas dels jueus, no hem dit el nom, és el Pesach, no?, si no recordo malament, que és, diguéssim, la festa precursora de la Pasqua,
sí,
dels cristians,
sí, sí,
per entendre'ns.
Sí, sí.
Doncs ens queda molt poc temps avui amb la periodista membre d'Euroàrab, Aroa Ortega, i també amb el president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, UCITCAT, Mohamed Gaidouni Morabet. Parlem del Ramadà. Una última pregunta que li faria, senyor Mohamed Gaidouni. Com s'altera el ritme de vida d'un musulmà? Per exemple, en alguns casos pot ser que deixi de treballar uns dies o que treballi menys, que tingui certa dispensa...
No,
fan vida normal, per entendre'ns, en principi, no?
La pràctica del Ramadà no hauria de dificultar ni d'interrompir el funcionament normal del musulmà. Per això hem dit que és un mes on el musulmà s'ha de fer més forces i s'ha d'estar preparat per dur a terme aquestes pràctiques sense interrupció de l'activitat diària i quotidiana.
Algunes activitats, però, sí que potser són més incompatibles i potser es poden rebaixar una mica, no?, si són incompatibles amb el dejuni total, no?
Sí que hi ha treballs que necessiten, no?, més esforç, que necessiten... I, per tant, al llarg del mes el que fan els musulmans és demanen vacances, per exemple. Aquí coneixem a molta gent que prefereixen gaudir de les vacances.
Clar, les vacances anuals, que sí, tots tenim dret.
Per aprofitar, per dedicar-se, no?, a portar a terme una pràctica
del Ramadà.
En condicions de Ramadà.
Se'ns acaba el temps, però moltíssimes gràcies, senyor Mohamed Gaiduni Morabet, president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya. Una abraçada i bon Ramadà.
Gràcies per vosaltres.
A vostè. I gràcies, Aroa. Doncs també t'invitem a donar un desig de pau als musulmans.
Bueno, diria Ramadà Mubarak, no?, que és la manera de dir-ho, no?, entre
bon
ells.
Bon Ramadà Mubarak.
I gràcies per la invitació d'estar aquí.
A tu, com sempre, Aroa. Adéu-siau. Fins aquí el temps de diàleg. I com sempre, aquesta és l'hora de les vespres de Montserrat. Fins aquí, Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.